Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope, el dia en què continuem amb els ulls posats a la Ribera d'Ebre. A aquesta hora acaben de sortir de la zona veïns i ramaders que han pogut per fi accedir per veure els danys a les seves granges i donar de menjar i veure als animals. Arrenquen hores crítiques per les altes temperatures i, de fet, els bombers donen per fet que hi haurà revifades en un foc que ha cremat ja 5.700 hectàrees. Avui repassarem tota l'actualitat de les nostres comarques, especial atenció a aquest incendi. Tindrem també llibres amb la darrera història de la Margarida Aritzeta, Rapsòdia per a un mort, i també els convidarem a un concert molt i molt especial al capdamunt del campanar de la Prioral de Sant Pere. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la cartellera per parlar de cine amb el Ricard Álvarez i la Laura González, tot plegat fins a 2:15, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, Íñigo Jiménez, bon dia.
Bon dia, divendres calorós avui a Tarragona, tenim el cel serè i les temperatures pugen sobretot a punts del litoral i prelitoral. El vent bufa variable tendint a suroest al litoral i del sud a la resta. Demà tindrem una situació molt similar amb el cel serè i les temperatures mínimes pujaran i les màximes sense canvis. Arribarem a 41 graus a Tortosa, 40 a Gandesa, 36 a Reus, 32 al Vendrell i 31 a Tarragona capital. I el vent bufarà a variable tendint a component sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Anem a les carreteres. Encara afectacions a diverses vies a causa d'aquest incendi forestal a la Ribera d'Ebre. A Vinebre, afectada la T2237, també la T703 a Palma d'Ebre i la T714 a la Torre de l'Espanyol.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
S'han complert els objectius de feina durant la nit i l'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu, però no té fronts potents. Ha cremat 5.700 hectàrees. A la nit s'ha ancorat el perímetre a la carretera C12, evitant d'aquesta manera el salt del foc cap a la zona d'Almatret, i s'ha tancat també la meitat del flanc dret per evitar l'obertura cap a la Bisbal de Falset i el Montsant. Els bombers han pogut emplaçar efectius terrestres al sector nord d'aquest flanc dret, que continua sent la màxima prioritat. De fet, l'objectiu ara és aconseguir que aquest flanc baixi d'intensitat, però els bombers insisteixen. Avui és el dia més crític pel que fa a les condicions meteorològiques. Temperatures molt elevades i l'entrada de vent de component sud que no és favorable per la feina. Tenen clar que hi haurà represes ara al migdia i també a la tarda. El cap d'intervenció dels bombers és Antonio Ramos.
El que sí que hem de tenir en compte és que avui hi haurà una pujada de temperatures important. Per tant, aquesta pujada de temperatures, que serà superior a la pujada que vam tenir ahir, més el component de vent sud que tindrem, doncs no són favorables per l'extinció.
No podem fer una previsió dels dies que durarà perquè, com dèiem abans, és un incendi dinàmic. Un incendi dinàmic d'aproximadament unes 6.000 hectàrees, estem parlant ara mateix. Per tant, no podem aventurar-nos a fer cap tipus de predicció.
Un altre objectiu, evitar que es produeixin altres incendis simultanis. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha recordat que el foc té una potencialitat encara de 20.000 hectàrees i que cal abocar-hi el màxim d'efectius per evitar que creixi.
Confirmar una vegada més que l'estratègia que ha marcat bombers aquest dematí s'ha anat complint. I això, doncs, el que ens ha de donar a tots plegats és la seguretat de que estem en molt bones mans a l'hora d'afrontar un foc d'aquestes característiques. Recordem que és un foc que fa 20 anys que no passa una situació d'aquestes característiques i que estem immersos en una situació meteorològica que també feia uns 20 anys que no teníem. Per tant, diguem-ne que no ens podem relaxar.
Els agents rurals han tancat aquest divendres els accessos als parcs naturals del Montsant i també als ports de Tortosa. També s'ha prohibit la sega durant 48 hores. De moment hi ha 52 desallotjats que han estat acollits per Protecció Civil. 44 són a Flix, 4 a Bovera i 4 més a Palma d'Ebre. Ara a les 12, aquesta hora crítica perquè poden haver-hi represes, han sortit de la zona un comboi de Mossos i bombers que han acompanyat a propietaris de les granges que han entrat a veure l'estat i a donar-los menjar i beure als animals. Estarem molt pendents del que ens diguin en els propers minuts. De fet, el foc ha arrasat camps de cultiu i zona boscosa, 5.700 hectàrees, però també granges. En Robert Jornet ho ha perdut tot, literalment. 200 corders, un cavall, un ase, 3 màquines agrícoles i tota la collita segada enguany de la seva finca. La pitjor pèrdua pot ser també el desànim que acabi condemnant a l'abandonament de la seva explotació a la Torre de l'Espanyol, arrasada pel foc. Els seus esforços per salvar animals i maquinària van resultar en va. De poc, va dir, no hi perden la vida.
Aquí no en va arribar cap de bomber. Uns helicòpteres, algun passava, però dels que vigilen, no dels que paguen. I tampoc, no mos van tirar ni un cubo d'aigua, res. Vèiem el fum que venia d'allà i quan vam donar compte ja cremava tot. Es van encendre el paller, se van encendre per allà detrás, bueno, vam marxar per potes d'aquí. Una fumada que no es veia res, una calentor, bo.
I el que no es veu encara, que quan entrem cap dins profundo, més coses sortiran, més.
I enmig d'aquesta desgràcia, una onada de solidaritat amb aquest ramader, un company de professió de Prats de Lluçanès, llançava una proposta a través de les xarxes per ajudar-lo i en poques hores s'ha fet viral. De moment ja hi ha una vintena llarga de propietaris d'explotacions arreu de Catalunya i també a València que han ofert animals al seu col·lega ebrenc perquè torni a començar. Abel Peraire és l'impulsor de la iniciativa.
A través d'un grup de WhatsApp de diversos pagesos de tot Catalunya va sortir el sentiment de dir, hòstia, què podem fer nosaltres per ajudar aquesta persona? Dic, boita, aquí nosaltres, dic, hi posem bastant. No podem abandonar el territori per anar a ajudar a apagar focs. Però bé, que des del territori nosaltres donem una empenta a que no es perdi, que tot l'assumpte de petits remugants i de pasturar bosc i de mantenir el territori mínimament net és una gestió costosa, però alhora està abandonada. Per tant, si hi havia un ramat que feia una mínima gestió d'aquest tipus, no es pot deixar perdre.
Un cop passi tot això, en Robert haurà de decidir què vol fer. Si accepta, s'encetarà una campanya de micromecenatge que sufragarà el cost de la recollida i trasllat dels caps de bestiar. El govern, per la seva banda, garanteix mesures socioeconòmiques i paisatgístiques per recuperar la zona cremada quan s'hagi extingit el foc. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, insistia en demanar màxima precaució a la ciutadania en la zona del foc, però també al conjunt de Catalunya, on el risc d'incendi és extrem.
Un cop l'incendi estigui extingit, s'haurà d'abordar la situació per poder garantir la recuperació de la zona, no només en termes naturals i paisatgístics, sinó també en termes socioeconòmics.
Seguirem molt pendents de qualsevol darrera hora arran d'aquest incendi. Els ho explicarem aquí en directe, però canviem ara de qüestió. Entrem en plana política. Junts per Reus, Esquerra Republicana i ara Reus han reeditat ja oficialment el pacte de govern. Carles Pellicer continuarà com a alcalde. La republicana Noemí Llaurador ocuparà el càrrec de vicealcaldessa, mentre que la segona, tercera i quarta tinences d'alcaldia les ostentaran Montserrat Vilella, Daniel Rubio i Daniel Recasens. A la vegada, el nou govern ha ofert a la CUP la possibilitat de sumar-se a aquest acord. Dotze i 28, amb l'arribada de l'estiu s'espera també repunt d'immigració i lligat a això aflora el fenomen del top manta. Si bé es preveu que enguany es mantingui similar a l'any passat, sense conflictes, a la demarcació de Tarragona els manters es concentren a les poblacions costaneres, Calafell, Salou o Cambrils, on s'ha viscut episodis tensos amb els venedors que s'han saldat amb alguns ferits en algunes ocasions. Des dels Mossos d'Esquadra apunten que el tarannà dels manters s'ha tornat més agressiu i que és una qüestió no fàcil de conduir. El cap dels Mossos a la regió policial del Camp de Tarragona, Ramon Chacón, explica que la policia topa amb una part important de la societat clienta i alhora defensora d'aquesta venda ambulant il·legal que es posiciona en contra de l'actuació policial. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Hi ha moltes ciutats europees amb molt de turisme, inclús molt més turisme que aquí, que no en tenen. I llavors aquí també és un tema molt cultural per part del comprador, perquè hi ha països europeus que la gent té molt clar que no compra. De moment, com vostè deia, l'any serà similar. La previsió és que sigui similar, sobretot per la zona Cambrils, Calafell, Salou, les zones més habituals, que és on hi ha el turisme, que és el que compra.
I en successos encara, els Mossos han detingut un home per estafes després que hagués manipulat un caixer automàtic a la Rambla Nova de Tarragona. L'home havia instal·lat un parany anomenat llaç libanès per retenir les targetes de crèdit, de manera que després podia treure els diners, després d'haver aconseguit clar també el número secret, a través de la suposada ajuda que oferia a les víctimes. Dos agents fora de servei van detenir aquest individu de 42 anys, és francès. El van observar mentre situava just darrere d'una parella d'edat avançada que intentava operar el caixer i els explicava com havien de posar el número secret. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. Tornem cap a les Terres de l'Ebre. Pagesos i caçadors de Poblenou del Delta han començat a utilitzar drons per espantar els flamencs i altres espècies dels arrossars, on provoquen danys al conreu. Els flamencs, una de les espècies més singulars que habiten en aquest espai, solen confondre els arrossars inundats amb les llacunes i amb les potes i el bec desarrelen l'arròs que s'ha plantat recentment. La idea és que aquests drons puguin sobrevolar els camps totes les nits al llarg del mes, durant el qual germina i es desenvolupa l'arròs. També poden ajudar els pagesos a acreditar de manera acurada la valoració dels danys per sol·licitar compensacions després. Gràcies també a les gravacions amb una càmera tèrmica i a la geolocalització de les aus. El dispositiu, però, encara no s'ha pogut desplegar plenament a l'espera de rebre el permís estatal per efectuar vols nocturns. El president de la Societat de Caçadors de Poblenou és el Josep Sancho.
I podíem veure on estaven els animals, quina quantitat d'animals hi havia i a l'hora que els foragitàvem. Però ara ens trobem que per a fer el vol nocturn necessitem un tipus d'autorització molt especial que es dona des de Madrid, central, i aquest tipus de permís pues, tarda entre 5 i 6 mesos. I ara, clar, ens trobem copsats i no podem donar solució al problema que tenim enguany, que tenim molta pressió, sobretot de flamenc, que n'hi ha molt. No sé per què enguany pues, hi ha una població bastant forta. Cada vegada aquest animal se socialitza més. I què vol dir? Que per molt que vagis, pues, ell ja entén que tu estàs allí, que no li fa res, que l'únic que fas és que vols que se'n vagi, canvia d'arrossar, arrossar, 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 i aquí pues, bueno, és un problema greu per a nosaltres.
Segons asseguren, l'ús de drons pot arribar a reduir pràcticament a la meitat el cost d'entre 120 i 150 euros l'hora que pot tenir per a un pagès sortir amb el tractor a aplicar tractaments al camp. I també hi ha altres qüestions avui. Obrim plana cultural amb una bona notícia. Aquest 5 de juliol torna el cicle Divendres Divins, que uneix patrimoni, música, gastronomia i denominacions d'origen tarragonines. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia. Arriba la sisena edició del cicle Divendres Divins i enguany tindrà per primer cop una deo convidada. La deo Montsant no ha pogut participar i, per tant, la deo Costers del Segre serà la convidada en aquesta edició. La degustació dels seus vins es realitzarà en un concert al monestir de Vallbona de les Monges, i ja des de fa 6 anys la iniciativa uneix a 6 deos del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre i les combina amb música en diversos entorns patrimonials. El director del Servei Territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Àngel Xifré, parla de la importància de promocionar el consum local de vins.
Tenir tanta diversitat de denominacions d'origen en tan poc territori com és la demarcació de Tarragona dona fe de la importància dels vins que tenim i de la seva varietat. Que cada vegada doncs, la gent d'aquí del país consumeixi més els productes que ens són propis. Estem encara lluny dels objectius que ens fixem com a departament. Ser un país eminentment vitivinícola, crec que hauríem de superar el 50% el consum que es fa intern de vi.
El cicle arrencarà el divendres 5 de juliol amb la DO Tarragona al Castell de Miravet i la música la posarà el duet Marta i Gregori. A partir d'aquí, cada divendres fins al 16 d'agost, els vins de la Conca de Barberà, DO Catalunya, Penedès, Priorat i Terra Alta passaran per l'antic Hospital Santa Magdalena de Montblanc, el Mas Miró de Montroig, la Giralda de l'Arbós, la Cartoixa d'Escaladell i per Prat del Comte. Enguany es torna a premiar la fidelitat dels assistents amb una ampolla de vi i entrant al sorteig de 7 ampolles. Els concerts seran sempre a 8:15, l'entrada és de 5 euros i les places són limitades d'unes 60 o 70 persones. Es pot reservar a través de cada denominació d'origen.
I per cert, encara en plana cultural, el Montfilmat 2019, el Festival Internacional de Cinema de Paisatge, impulsat per l'Opati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, s'inaugura aquest dissabte amb Ojos Negros, Biznaga de Plata, a millor pel·lícula espanyola al Festival de Màlaga. Portaran fins a les Terres de l'Ebre 13 directors o membres d'equip de les principals pel·lícules que s'hi projectaran fins al 7 de juliol. I darrer minut per als esports, Estefania, perquè el nou Nàstic pren forma ja.
Així és, el Nàstic de Tarragona ha fet oficial el primer fitxatge del primer equip. Ferran Ginet torna al Club Granà i signa per 2 temporades i una opcional. El valencià hi va ser durant 4 anys on va aconseguir l'ascens de segona B a segona A. I les últimes 2 temporades ha estat al Mallorca, on també va ascendir a la Lliga 1-2-3 i des de gener ha militat a l'Ibiza, a segona B. Pel que fa a sortides, Abraham Minero no continuarà al Nàstic i es converteix en el primer fitxatge del Racing de Santander, nou equip de segona A. Minero era actualment el capità de l'equip i des del club l'intenció era que continués. Marxa després de 2 temporades a Tarragona.
Bé, doncs moltes gràcies. No marxis gaire lluny, que tenim molta feina avui. Arribem pràcticament a les 12:35 minuts, 50 segons, i ens hi posem.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro. Tres noches por dos o cinco por cuatro.
Hay ofertas para dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de tres noches a precio de dos o de cinco noches a precio de cuatro. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para una o dos personas. Este verano disfruta más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Pàgina Zero.
Una vegada un tal Eugeni d'Ors va escriure que el drama d'alguns països del sud d'Europa, com és ara el nostre, és que hi fa massa bo i la gent es dissipa pels carrers en lloc d'aprofitar el temps a les biblioteques. Ja en deu fer més de 100 anys i avui els tarragonins van pel carrer amb pressa, tot i que el sol encara trigarà una estona a pondre's i el cel llueix amb aquell blau rabiós que des de sempre ha estat l'orgull dels pobles mediterranis. No es tanquen a les biblioteques ni s'asseuen a les butaques de casa a llegir. Engeguen el televisor, es connecten a les xarxes, fan anar els xats i temen la mirada del veí. Han estat els gitanos. La ciutat avui sembla més insegura i, sobretot, més trista i més pobra. Aquest és un fragment del nostre llibre protagonista, Pàgina Zero, avui per Rapsòdia per a un mort, de Margarida Aritzeta. Margarida, benvinguda i gràcies.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te per aquí. Escolta, tercera entrega de la inspectora Mina Fuster, Margarida, però aquí l'has passat a ella a l'altra banda, una mica, no? Una mica no, molt.
Molt, molt, sí. Sí, perquè, a veure, les dues altres entregues eren la inspectora Mina Fuster, doncs era allò, la inspectora jove, guapa, efectiva i tal, i no li tocava mai el rebre. I sí. Aleshores dic, bé, doncs a veure, fem-li tastar una mica el xarop de bastó, a veure l'altra banda què tal.
Doncs la veritat és que l'has fet patir, diria fins i tot que ens has fet patir també als lectors, perquè...
Expectava d'això.
Sí, doncs ho has aconseguit, noia, perquè no vull fer spoilers, però vaja, se es veu involucrada en un succés una mica turbi, apareix Hisenda, que això sempre,
sí,
sempre
això fa mal. Sí.
Sempre fa mal.
Sí.
I jo crec que pot ser el més greu també és que se sent traïda per molta gent, no?
Sí, sobretot gent propera, no es pot explicar
no.
coses d'argument, però gent propera i gent que et sembla que no t'havia de fer mal. A veure, que hi ha coses personals que passen pel damunt del que és la feina, del que són les institucions, però es troba que això no és veritat. Que vivim uns temps, en concret que els cossos policials, a la novel·la,
uh-huh.
Els cossos policials, doncs, cadascú va a la seva bola i es dediquen, en lloc de cooperar, a fer-se la punyeta, no? I ella
sí.
està al mig, i bé, i es troba al mig de l'embolic i del fregat.
Uh-huh. Amb aquest també canvi de rol una mica de la Mina, també coneixem una mica més de la seva vida, no? Del seu passat. Aquí també obres un meló que no havies tocat fins ara. I la Mina és protagonista essencial de la història, eh? Però Rapsòdia per a un mort, capítol a part, Margarida, per l'oncle Gros.
L'oncle
Quin
Gros.
Personatge, eh?
Aquest és un personatge que va sortir així molt a poquet i que a mesura que passava la novel·la, doncs, s'anava enxamplant, no? I es diu l'oncle Gros, i es va fer gros, es va fer gran. Entre altres coses, perquè jo tenia ganes en aquesta novel·la de parlar dels gitanos i el meu coneixement de la gent de Tarragona, dels gitanos de Tarragona, que jo vaig tractar, es va anar fent gran, es va anar fent important i vaig pensar que els havia de donar espai, no?
Uh-huh.
I aleshores és un home fet molt a la seva manera, és un home gran, un home de respecte, un home apreciat per tothom, però que, en fi, que pot ser tan divertit com sentenciós,
sí.
com tenir poder a les seues mans. Vull dir que m'ho ha passat molt bé fent-lo.
Es nota. A més, és un personatge que, a través de l'oncle Gros i tot el que li passa a la història, que no ho explicarem aquí, ho han de llegir, senyores i senyors, a través d'aquest gitano de la part alta de Tarragona, suposo que t'ha servit, evidentment, a tu per aprendre, però per moltes altres coses, perquè al final, a través d'ell, parles de prejudicis, no?
Sí.
De racisme, de molts temes.
Sí, sí, i fins i tot per treure'm prejudicis jo del damunt. Volia parlar de gitanos, però pensava, no sé si m'atreveixo, primer amb la llengua, no? Dius, quin és el registre col·loquial que anirà bé la novel·la? Però, d'altra banda, diu, a veure, si són manies meves i totes les idees que tinc jo dels gitanos que els veus molt propers i que te'ls trobes pel carrer i que si vas a un hospital te'ls trobes i vull dir que no, sí, no són una gent estranya, són una gent que han viscut amb nosaltres des de fa moltíssim temps, no? Però són ells. I aleshores vaig pensar, doncs me'n vaig a conèixer-los i un company de facultat em va ajudar, diu, vinga, doncs jo et presento dones i et presento gent i xerres amb ells i ja està, no? Uh-huh. I llavors em vaig adonar que una de les coses, per exemple, positives, que ells conserven moltes coses que nosaltres, els que no som gitanos, hem perdut fa temps, com per exemple aquesta cohesió del grup familiar, aquest respecte per la gent gran, aquest que si a un li passa una cosa corren tots, etcètera, no?
Sí.
I llavors em vaig sentir com a molt atrapada, no amb els meus prejudicis, sinó de dir, ostres, doncs hi ha tota una sèrie de coses que nosaltres hem perdut i que ells encara no. I em va fer estimar-los molt més.
Mm-hmm. És una manera també de reivindicar, jo crec, la importància de la seva història a la ciutat de Tarragona, en aquest cas, que és on passa la història. Has anomenat el tema del llenguatge, les expressions. Aquí has fet un treball de documentació, perquè fins i tot al llibre ens poses una mena de diccionari, no?, de traductora.
Sí, ja que fem l'aportació, com a mínim, que serveixi, a veure, ja fa més de 100 anys en Juli Vallmitjana va agafar doncs l'argot d'un sector socials barcelonins i els va posar a les seues obres literàries, no? Dic vaig a fer un treball d'incorporació d'argot, de llenguatge col·loquial, i més que res perquè la gent no es trobi perduda quan ho llegeixi, que digui, ostres, això no sé què vol dir, però fins i tot per fer notar que hi ha moltes paraules que fem servir nosaltres allò quan estem relaxats, estem amb amics, estem al bar, que són d'origen gitano, no? I que les fem servir tranquil·lament i que això del llenguatge col·loquial és molt transversal.
Mm-hmm. Jo, llegint les teves històries, Margarida, jo sempre tinc la sensació d'estar molt lligada a la realitat, mira, no? T'imagino una mica amb la ràdio posada mentre vas escrivint, perquè a la que hi ha una notícia et pot canviar el rumb de la història, no?
Sí, sí.
Perquè parles de terrorisme, de corrupció, d'aquest enfrontament entre cossos policials, de l'atemptat doncs, que desgraciadament van patir també a Barcelona i a Cambrils.
Exacte.
De llibertat d'expressió, o sigui, actualitat màxima a la història.
Sí, fins i tot mentre estava escrivint la història hi ha un moment que es mor la Maria Dolores Pradera i els personatges entren en un bar i estan donant la notícia de la mort de la Maria Dolores Pradera. És a dir, que mentre escric aquestes novel·les sí que és veritat, estic pendent de ràdio, mitjans de comunicació, periòdic, perquè per mi la novel·la negra és com una mena de recull de fotogrames del món que vivim, no? I llavors la gent reconeix aquest món d'una manera immediata. Home, si ho llegeixen d'aquí 50 anys és igual, no trobaran aquesta immediatesa, però si el llegeixes ara t'adones que la ficció i la realitat estan molt lligades i que això és una fantasia, però vés a saber.
Mm-hmm. La veritat és que a la història, que té molts fronts oberts i molt diferents, surts de Tarragona també, no? Sí. Vas pel camp de Tarragona en general, però és una sacsejada a la ciutat molt gran, la que proposes a la història.
Sí, i moderna o actual en el sentit que dius, bé, doncs hi ha el creixement de feixisme,
sí.
Hi ha una mica la por de cap a on estem anant i aquesta situació de dir, doncs la gent que hem viscut tota la vida en un lloc que ens estan fent fora per interessos d'algú que es vol fer amo de les nostres cases i dels nostres carrers.
Mm-hmm. Sí, això que dèiem ara, no?, d'estar tan lligat a l'actualitat, aquesta especulació urbanística, jo llegia i m'imaginava allò pel centre de Tarragona, per la part alta, que en tenim algun exemple, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Jo crec que està molt clar. Has dit que sí, que tu has passat molt bé escrivint aquesta història,
molt
es
bé,
nota,
sí.
Jo m'ho he passat molt bé llegint-la també. Però escolta, Margarida, tu tens en ment com continua això? Perquè ens has deixat un final que no sé què passarà amb la mina.
La vida sempre continua. I sempre. Això és com les muntanyes russes, no? Quan arribes a baix de tot, tornes a pujar, però a mesura que puges ja torna a haver-hi una altra baixada. És a dir, que d'alguna manera la muntanya russa continua, sí.
Per tant, està al cap. No sé si hi ha moltes, moltes històries lligades a la mina, l'Oncle Gros el continuarem veient, això no ens ho pots dir, suposo.
No clar. Es pot dir, no es
no pot dir
però
res.
De fet, cada novel·la és una història,
sí.
I cada novel·la el lector ha de tenir la sensació que això és un retall de món, que fora del llibre continua, i que no tinc per què continuar el fil de totes les persones i tots els personatges que han anat apareixent a les novel·les. D'alguna manera, el lector s'ha de fer la idea que, si vol, doncs pot anar a investigar pel seu compte, però que segurament no li donaré les continuacions.
Haurem d'esperar, de moment tenen la darrera entrega de la Mina Fusters, aquesta Rapsòdia per a un mort, també hi ha Els fils de l'aranya i La mà en xinès, tots sí. Tres els tenen a Llibres del delicte. Jo de veritat que me'l recomano moltíssim, que s'endinsin en aquesta delícia d'història de la Mina, de l'Oncle Gros, de la Trini, del Ferrovell, la Flora, lo Rumbero, del Sergent Serra també, pobre, del Caputx, que ell també, per cert, que vas estar no fa gaire a Can Boada.
Sí.
Amb la Mina,
sí, sí,
també.
Vaig estar a Can Boada amb la Mina i em va fer molta gràcia perquè l'Eduard Boada, el gran, el mestre Eduard Boada, deia és que surt en un llibre, això. Dic, home, a veure, el mèrit és vostre i no pas meu, no? Perquè la Mina Fuster va a Can Boada perquè Can Boada és una institució, no? I perquè els entrepans, com abans havien sigut els còctels, això ha alimentat generacions de tarragonins, no? Que un local o que un establiment de veritat entri en una novel·la vol dir que s'ha guanyat de sèrie, no en aquesta novel·la, sinó a la història viva del poble.
Exacte. Sí. Per cert, Margarida, no t'hem felicitat en directe, però des de fa unes setmanes ets la nova degana de la Institució de les Lletres Catalanes, després del relleu de la Isabel Clara Simó. Quina responsabilitat i quin orgull, no?
Orgull, sobretot, i honor. Sí, responsabilitat no ho sé, sóc una mica inconscient. Quan m'ho van proposar vaig dir que sí, entre altres coses, perquè, és clar, aquest és el sector, és un honor que t'ho proposin, perquè són els sectors amb els quals he estat lligada i batallant tota la vida. Són escriptors, són autors, són editors, són bibliotecaris, són la gent que es dedica a l'ensenyament de la literatura, són tots aquests sectors que han de promocionar la literatura. No? Jo, a veure, la degana és una figura més aviat florero, però és una figura de respecte. I llavors em fa molta il·lusió de ser-hi i molta il·lusió de portar-hi des de l'experiència de tota una vida, doncs, si la meva visió serveix per alguna cosa, d'ajudar.
Escolta, això que no et tregui temps d'escriure més històries de la Mina Fuster i de qui sigui, que això no t'ho deixen fer.
Espero que no.
Mira, els habituals del programa saben que aquí tenim algunes debilitats. Una d'elles són les històries de la Margarida Aritzeta, així que jo no em podia imaginar millor manera de tancar ronda de recomanacions literàries al llarg d'aquestes 4 temporades. Un honor tenir-te per aquí una vegada més, Margarida.
Moltes gràcies. Jo estic molt contenta, ja ho saps, cada vegada que m'ho has dit, estic molt contenta d'estar amb vosaltres.
Doncs ha estat un plaer. Darrera pregunta que faig sempre. Què llegeix l'escriptora? A veure, què té la Margarida a la tauleta?
Estic llegint un llibre que presentaré, de la Isabel Clara Simó. És un llibre de narracions. Prime time.
Doncs estarem atents també a aquesta recomanació. Margarida...
Sí, val molt la pena, ja t'ho dic.
Sí? Doncs sí. M'ho apunto. Vamos, si m'ho dius tu, no, vamos, millor recomanació possible. Margarida Aritzeta, un plaer. Ens retrobem aviat. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon estiu.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Reus està de festa major. El pregó, els cossos, la festa major petita, el bou i arròs, la nit de Felíndio, les completes, la professó, cercaviles, castells, espectacles infantils, revetlles, concerts i la tronada. Del 24 al 29 de juny, vine a la festa major de Sant Pere a Reus. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en Cope. Cope Tarragona Reus 93.5 i Cope Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Avui us proposo un pla per als divendres de juliol i agost. Concert del reusenc Fito Luri en un lloc molt exclusiu. És dalt del campanar de la Prioral de Sant Pere de Reus. Fito Luri, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Escolta, has tocat en molts llocs al llarg de la teva carrera musical. No sé si mai ho havies fet dalt d'un campanar.
Doncs no, la veritat és que no. però de fet tampoc és un concert, diguem-ne, convencional, eh?
Clar.
És diferent.
Clar, clar. Ara...
Llavors, la cosa canvia.
Ara expliquem per què és poc convencional. Aquí has unit esforços amb Codo l'Educació, que es dediquen des de fa molts anys i molt bé a apropar la història a través d'activitats doncs, culturals i lúdiques. Com neix aquest projecte?
Bé, doncs, jo tinc la sort de formar part de l'equip de Còdol i amb ells doncs, desenvolupem diverses activitats i diverses creacions dins de l'àmbit educatiu i també doncs, cultural. Mm-hmm. I va sorgir la idea de poder doncs, explicar la llegenda de la Rosaura, la filla del campaner, que és una llegenda que està, diguem-ne, que envolta el campanar de Reus.
Sí.
I a partir d'aquí doncs, va sorgir aquesta idea d'explicar la llegenda i musicar-la. I el que faig és això. Mm-hmm. Començo des de baix de tot i a mesura que vaig pujant pel campanar vaig explicant la llegenda i vaig cantant algunes parts de la llegenda, que són cançons de creació pròpia, expressament per aquesta activitat.
Clar, o sigui, aquí has fet composicions específiques, per tant, no? Lligades a aquesta història de la Rosaura. Per aquells que potser no siguin de Reus i ens estiguin escoltant ara, Fito, ens pots fer 5 cèntims de la llegenda de la Rosaura, la filla del campaner de Reus?
Sí, doncs molt esquemàticament.
Sí.
El 16 de desembre del 1640... les tropes castellanes volien entrar a Reus. Catalunya llavors estava desolada ja pel rei Lluís IV, Felip IV, i en a Reus tota la gent jove, diguem-ne, els homes joves estaven lluitant al camp de batalla i no va tenir més remei que cobrir les portes.
Uh-huh.
En això que el capità, diguem-ne, del destacament va veure la Rosaura, que era una noia bonica, una donzella preciosa, i la va voler fer seva, la va voler conquerir de nit, i ella, doncs, oferint resistències, va agafar la corda de la campana de Sant Pere, que era la campana que estava sometent, i allò va despertar els veïns pensant-se que les tropes franceses, aliades dels catalans, havien vingut a Reus a ajudar-lo,
mm-hmm.
I tothom va sortir al carrer amb pedres, pedranyals, el que fos, per defensar la vila de Reus. I quan els soldats castellans creien que eren els francesos que havien arribat, al no veure el seu capità van fugir, el capità en baixar baix es va trobar sol, el van matar, i l'endemà, quan va sortir el sol de nou, tothom es preguntava qui hi havia tocat el sometent.
Sí.
I quan van pujar del campanar van trobar la Rosaura morta a sobre de les voltes de l'església.
Mm-hmm.
Bueno, t'ho he explicat.
Molt ràpidament, no, però molt bé, molt bé, molt esquemàtic. Home, per més detalls ja haurem de venir a veure't cantar-li a la Rosaura, perquè també li cantes a ella, no?, en aquesta activitat que es fa els divendres.
Sí, és clar, és un homenatge, una mica, doncs, a aquesta actitud, no? Sí que és una fantasia és una llegenda, no?, extreta de la fantasia popular que any rere any ha anat passant del Florella, però sí que és un homenatge amb aquesta actitud. A més, tot el que fem des de Còdol, tot i que sigui, en aquest cas, una llegenda, sempre ho intentem fer des d'una rigorositat adequada, no? Tot i ser un espectacle musical i tal, sempre hi ha aquest punt de rigor que és el segell de Còdol Educació.
Et volia preguntar també com és, perquè a banda d'evidentment la llegenda de la Rosaura, aquesta activitat el que fa és ajudar-nos a conèixer una mica més la Prioral, bé, i el campanar concretament, perquè comenceu, mm-hmm. però tu vas guiant a tot el públic per l'escala de la torre i feu algunes aturades, no? En la història no és directament pujar i arribar a dalt de tot.
No, clar, comença des de baix, des de, diguem-ne, peu de campanar,
sí.
I mica en mica vaig explicant la història, que la començo explicant des de baix, i a mesura que anem pujant, la vaig explicant i vaig cantant cançons, i ens anem aturant, no n'hi ha moltes, són poques, en les diferents sales que hi ha al campanar, la sala del rellotge, del Carilló, ens anem aturant en alguns punts concrets fins que arribem a la primera, diguem-ne, part on hi ha les campanes, i acabem al tercer pis, que és on hi ha la campana més gran, mm-hmm. que és la Petra Clàudia. Sota la Petra Clàudia és on acabo d'explicar la llegenda. Durant tot el recorregut hi ha música i hi ha història. i a més com és una escala sense ànima, és a dir, és una escala de caragol que està foradada pel mig, doncs l'acústica és molt bona perquè puc projectar la veu per allà i realment del primer a l'últim s'escolta amb certa claretat.
Ara t'anava a dir, estic convençuda de que ho has utilitzat tot, la sonoritat d'aquesta torre, el rellotge, tot, jo crec que és protagonista, no?, en aquest espai.
Sí, la veritat és que ha estat ben fàcil perquè no ha calgut afegir res més. L'encant de l'espai i el que oferia l'espai, ja n'hi ha hagut prou com per poder crear una estona màgica.
Això serà cada divendres a les 8 del vespre, concert del campanar, vistes meravelloses, posta de sol, i a sobre això ja ho acabem d'amanir amb vins de la Deo Tarragona, Fito.
Sí, la veritat és que és una experiència molt bonica, com diem aquí baix, és una experiència còdol, no? Que sempre són molt boniques,
sí.
I és això, després d'escoltar la llegenda, d'escoltar les cançons, acabem a dalt de tot, mentre el sol es pon, i amb una copa de vi de la Deo Tarragona, en total té una durada més o menys d'una horeta, que és perfecta, perquè llavors ja és hora de sopar, i la gent tranquil·lament, després d'haver viscut aquesta vivència tan intensa, llavors poden gaudir de la ciutat de Reus.
Mm-hmm. Evidentment, per l'espai hauran de ser també grups reduïts, per tant, si això els fa ganes, entrin a www.codoleducació.com i reservin ja la seva entrada, no? Perquè, clar, no sé quin és el màxim de gent que podeu acollir en aquesta activitat.
Doncs l'ideal són unes 20-22 persones.
Va.
Això és ideal. Llavors, des de Còdol també això també està molt present, no? Que la qualitat del que s'està oferint ha de ser molt bona i, per tant, més públic no, crec que no s'acceptarà. O sigui,
uh-huh.
Sempre hi haurà aquest màxim d'entre 23, 22, que és la mesura ideal per poder gaudir de l'espectacle.
Uh-huh. Doncs ja saben, cada divendres aquest estiu, 8 del vespre, www.codoleducació.com, poden reservar les entrades, el preu són 13 euros, una mica més barat, 10 per a nois i noies d'entre 8 i 17, i els petits, de fins a 6 anys, entrada gratuïta. Per cert, Fito, avui toca, no?, activitat?
Avui no.
Però
per una qüestió purament tècnica, que és Completes a Reus, que és la vigília de Sant Pere, i avui no es pot fer, evidentment, perquè, clar, el campanar està d'ojo, a la plaça està d'ojo, els gegants, els nanos, la tronada, i avui no podem fer aquesta activitat perquè avui toca Completa.
Clar, t'anava a dir, perquè a veure si et coincidirà amb la tronada, llavors sí que ja seria, no?, el combo.
Avui no, a partir del dia 5 de juliol, llavors ja tots els divendres fins a finals d'agost.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat. Enhorabona pel projecte i que us vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope a Tarragona, a Mónica Carrasco.
Siempre estoy agradecida por lo mucho que me has dado desde el punto de partida. Por eso, vida, nunca me doy por vencida.
2 minuts per arribar al punt de la una i arribarem, com sempre fem, amb música. Estan escoltant Vida, d'Anna Belén, una de les cançons inèdites que formen part d'aquest disc, el primer en 11 anys.
No és un cuento.
El primer en 11 anys amb cançons inèdites. I quan presentarà Vida Anna Belén? Doncs diumenge, 30 de juny, plaça d'Anton Borrell, al Parc de Sant Jordi de Reus, dins del Festival de les Arts de Reus.
Con mis dedos puedo mirarme al espejo.
Estefania, tu ets fan d'Anna Belén? No estaria... Bueno, però saps qui és, no?
Sí,
tranquil·litza'm.
Sí, sí,
val. Doncs Anna Belén,
sí.
Anna Belén serà diumenge al Far de Reus, a la plaça Anton Borrell, i tinc una sorpresa que diré en el darrer minut. Abans anem a mirar a Twitter, que avui crec que té tots els trending topics un monotema, no?
Sí, la majoria dels trending topics és l'orgull 2019, perquè avui és el dia de la reivindicació de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres. Llavors, avui tot és orgull, pride...
Exacte, està a Twitter, és el més comentat,
sí,
això a Twitter,
sí,
perquè
sí.
Avui es commemora, doncs, aquesta reivindicació pels
Exacte.
Drets. Doncs, escolta, molt bona manera d'acabar. Per cert, que l'Estefania acaba avui també les pràctiques amb nosaltres. Gràcies, Estefania.
Gràcies a tu.
Que et vagi molt bé. Doncs mira, noia, acaba fent un regal a l'audiència, què et sembla?
Perfecte.
Està bé. Sí, regalem una entrada doble per aquest concert d'Anna Belén.
Vale.
Sí?
Sí, sí.
Et sembla bé? Por escapar de ser... Doncs els farem córrer una mica, no? El més ràpid o ràpida, que et sembla, Estefania? Ho fem així?
Sí.
Sí? Vinga. Aquí te estampo mi... Més ràpid o ràpida, 977-32-60-50. 977-32-60-50. 977-32-60-50.